Continguts en xarxa.
Colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away.
Amics, això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, En somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.
Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, dreaming all alone, nothing else to do. California blue,
California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell. Mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic, Orbison feia l'estàtua, els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lonely. Dum, 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 dum.
So far apart, but only the lonely know why I cry. Only the lonely.
Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison, la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills grans havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988, quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners, i abans que ella respongués, l'altre músic va dir: a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos, i pel que fa a la pel·lícula, va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely and just like me? Wow. Pretty woman, stop a while.
Continguts en xarxa.